Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Avui us vull parlar de xarxes socials i dispositius mòbils. És un tema rellevant, especialment per als joves, perquè a mesura que aquestes plataformes s'han tornat essencials per a la sociabilització, també ha sorgit preocupacions sobre el seu impacte en la salut mental i el benestar. L'addicció a les xarxes socials ofereix una alta taxa de reforçament constant amb imatges i informacions atractives a un baix cost, només lliscant un dit, i tot això pot portar una conducta plaent i difícil d'abandonar, i se sol perdre també la noció del temps, i les xarxes també poden convertir-se en una forma d'evasió de la realitat i dels problemes. Els joves exposen imatges que sovint no són reals, tot i això tenen un impacte a la salut mental. Alguns patrons s'associen amb menys autoestima i sobretot major solitud, a més de seguir comptes que promouen estàndards inassolibles i que els poden afectar molt a la imatge corporal, sobretot a les noies. Per això és tan important educar els joves sobre un ús saludable i establir límits, perquè les xarxes socials ofereixen connexions i oportunitats, però és crucial fomentar un ús conscient i equilibrat per a protegir la seva salut mental. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, la informació del temps, que és aquella que volem saber quan arriba el cap de setmana. Doncs atenció, perquè el temps d'aquest cap de setmana es presentarà estable, però no serà una calma absoluta. Dissabte, un sistema frontal molt desgastat i amb poca energia travessarà el nord de Catalunya d'oest a est. La part positiva és que la calor intensa, ara per ara, ni s'espera ni s'ensuma. I com és divendres, també hi ha més volum de trànsit a aquestes hores. Anem fins al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència. Hores d'ara, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, pel que fa a incidències, destacar un parell de punts. D'una banda, la C-13 a Talarn, on hi ha hagut un accident, es dona pas alternatiu. I d'altra banda, la C-58, hi ha un tram de retencions entre Montcada i Torrebaró, uns 4 quilòmetres, a causa també d'un accident en sentit Barcelona que talla, ocupa un carril. A banda de l'autopista AP7, per la retirada d'un vehicle, queda un carril tallat a l'altura d'Amposta i hi ha un petit tram de retencions en sentit nord. A la resta de vies, pel que fa al volum de trànsit, destacarem la mateixa autopista AP7. En sentit nord, el tram més carregat és entre Santa Perpètua i Vilanova del Vallès, en sentit Girona. L'autopista del Maresme, a l'altura de Mataró, també la C60 Argentona, fins a enllaçar amb la C32. I d'altra banda, les dues rondes que, tot i que han millorat, encara registren molt de trànsit, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, com sempre, per la informació. I d'aquí un moment a la cadena COPE us farem una pregunta. Creieu que els fills que han estat maltractats a la seva infància han de cuidar els pares si són dependents? Doncs avui traslladem aquesta pregunta al Josep Lluís Gómez, que és advocat a Q2 Consultors, i parlarem també amb el nostre company, el Ricard Álvarez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
La Escamarlá, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre la Escamarlá, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40. ¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¿Reconoces esta canción? ¿Y esta?
¿Cómo hemos cambiado?
El sábado 29 de junio, revive los grandes éxitos de Sole Jiménez en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Ven a celebrar sus 40 años de carrera musical en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. El 29 de junio, disfruta de Sole Jiménez como nunca antes lo has hecho en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Tenim al telèfon el que està considerat el pare futbolístic de Xavi, que és el Joan Vilà.
No sé si en algun moment s'ho repensarà. Podríem tocar el meu desig. El meu desig seria que el Xavi continués aquí.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La llei permet que els fills no cuidin els seus pares si han estat víctimes d'abusos, abandonament o violència? És una pregunta cada cop més recurrent, atès que cada vegada més fills es neguen a cuidar els seus pares maltractadors a la vellesa. En els darrers anys han augmentat el nombre d'adultes que van ser víctimes de violència en la infància i que rebutgen fer-se càrrec dels seus progenitors. I per què? Doncs perquè després d'anys de viure situacions de violència i abusos, quan arriben adults, la percepció sobre les accions dels seus pares s'aclareixen. Tenen més recursos i eines per analitzar el que van viure a la seva infància i jutjar d'una altra manera els maltractaments dels quals van ser testimonis. Aquests agressors també envelleixen i, quan la vida i la salut els posen vells en una situació de vulnerabilitat i necessiten cures, molts d'aquests fills es neguen a cuidar-los o fer-se càrrec de qui els va fer viure un infern. Com el que va viure, per exemple, la Violeta, protagonista del llibre Jo no te cuido, de l'escriptora María José Lozano, que ha estat avui a Herrera COPE Catalunya amb el Ricard Álvarez. Bona tarda.
El personatge de la Violeta, que és un nom fictici, està basat en fets reals que l'escriptora, que també és treballadora social, ha viscut en els darrers anys a la seva consulta. Ella va ser testimoni de com el seu pare maltractava la seva mare amb la presència dels fills i va créixer amb aquesta situació a casa. A l'arribar a la vellesa, el seu pare va haver de rebre cures les 24 hores, ja que patia Parkinson i Alzheimer. La Violeta seguia molt ferida per la seva infància i no es va voler fer càrrec del seu pare després que aquest l'hagués fet créixer vivint un infern a casa. El llibre explora també com el pas de les diferents etapes de la vida et va donant una perspectiva diferent del mateix problema, arribant a la conclusió que fins i tot de les pitjors situacions te'n pots sortir.
Y entonces es una novela con un mensaje de esperanza de que se puede salir. No siempre, pero se puede salir de la situación de víctima.
De totes maneres, l'autora recalca la duresa per part dels fills, fins i tot amb un passat complicat, de prendre aquesta decisió.
Los hijos, pues moralmente, pues se sienten igualmente culpables, porque es muy duro decir, porque me has maltratado, te dejo tirado, pero no pueden hacer otra cosa. Entonces, lo que hacen los hijos es dejarlo en manos de los servicios sociales con todo el dolor de su corazón, porque el dolor ya lo tenían de antes. Lo que pasa es que esto es un volver a vivir cuando claro. te dicen que tu padre está ingresado, es volver a vivir porque nosotros desde el trabajo social contactamos con la familia, que en principio el señor que está aquí, el paciente, dice que no tiene a nadie, pero luego investigamos y sí que hay una familia detrás, lo que pasa que claro. el vínculo estaba roto.
Segurament tot passaria per evitar que en la infància succeeixin aquest tipus de violències, i avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Núria Grau, és psicòloga de la Fundació Vic i Bernadet, i ens ha explicat com està la situació actualment.
Hem vist una mica de canvi amb això, o sigui, sí que veiem que cada cop les persones que s'acosten a demanar ajuda cada cop són més joves. Més joves em refereixo doncs, que tenim forces persones de 18 a 25 anys. I això també és algo favorable, perquè vol dir que el fet de parlar-ne i d'acostar-nos a les escoles, de poder parlar amb els joves, de que surtin més informacions, com per exemple aquesta, no?, que estem fent avui, doncs fa que la gent s'animi a poder explicar, no?, el que va viure.
I, de fet, ha recalcat que se n'ha de parlar i molt d'aquest tema per contribuir a una prevenció i detecció precoç més eficaç.
Cal que tots en parlem molt i penso que és un repte de tota la societat perquè és una situació que se'n parla molt poc i és una situació que s'està produint més del que ens agradaria. I, per tant, s'hauria de poder parlar molt més del que seria l'abús sexual infantil i de les conseqüències que té.
Aquest fenomen de fills que rebutgen cuidar a pares maltractadors està en augment, impulsat per l'envelliment de la població, el canvi de valors familiars i una major consciència sobre la violència de gènere i el maltractament infantil. La llei permet als fills eximir-se de l'obligació de cuidar a pares maltractadors si poden presentar proves de l'abús.
Avui en parlem de tot plegat amb l'advocat Josep Lluís Gómez, advocat de Q2 Consultors, que tenen oficines a Lleida, Barcelona, Viella i Balaguer. Lletrat, senyor Gómez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Coneixem els drets que tenen els pares cap als fills, però a l'inversa es coneixen tant o hi ha o no obligacions?
Pues sí que hi ha obligacions i també, com bé diu, no es coneixen tant. És tòpic i típic parlar dels deures dels pares respecte als fills, un deure general de cura i de prestació de qualsevol mena de suport econòmic. Però també hi ha altre tipus de drets en l'àmbit de la família, i no solament dels fills respecte dels pares, sinó evidentment, els cònyuges entre si, mentre dura aquell matrimoni, i fins i tot dels germans. Així t'ho diu el nostre Codi Civil català, i el que passa que és una situació una mica atípica, poc coneguda
sí.
i poc aplicada, no? Però aquest deure de cura, en alguns casos voluntari, en alguns casos necessari, en alguns cops consensuat, però altres cops aquesta necessitat d'aliments que s'ha d'entendre amb un sentit molt ample, no? Habitatge, vestit, assistència mèdica, despeses fins i tot funeràries, doncs aquesta obligació existeix en l'àmbit familiar i també dels fills respecte dels pares, amb les seues corresponents excepcions, unes molt evidents i unes altres que me n'està parlant ara vostè potser menys evidents o desconegudes fins ara.
Mm. Les evidents serien maltractaments, per exemple?
No, el que preveu la llei és evidents, són d'aquestes excepcions que preveu, per exemple, de fills discapacitats respecte dels pares. El fill discapacitat no ha de, diguem-ne, aixoplugar els pares, excepte que tingués una situació patrimonial prou elevada, com perquè també participés d'aquesta mena d'obligacions. Aquesta seria l'única excepció literal que preveu la llei, o que preveia la llei, que actualment això s'està ampliant també en els casos de violència de gènere.
Mm.
La llei estableix un ordre. En principi, el primer ajut que jo he de necessitar és del meu cònjuge, però podria ser que no en tingués, estigués defunt o estigués sí. pues, divorciat o separat. Després vindrien els descendents, i després, en defecte de descendents, vindrien els germans, no?
Sí.
I aquesta reclamació la pot fer aquella persona directament la necessitada, o aquella persona que la represente. Pensem en una situació límit d'una persona que estigui sota els serveis socials. I siguin els mateixos serveis socials els que demana a la família aquest ajut de, ja dic, cònjuge, descendents, ascendents, no n'he parlat abans, també seria possible, i en el seu cas germans, distribuint-se en proporció entre ells i en proporció als seus recursos econòmics aquestes necessitats, amb la possibilitat de que el jutge, si és una persona molt, 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 molt solvent, dintre d'imaginem, pues, tres fills, pues, que si li correspongués solament amb un d'ells.
Si es presenten, per exemple, proves de que aquest pare o aquesta mare s'ha fet gran, és dependent, està sol i resulta que vol que algú l'ajudi de la seva família, en aquest cas els fills, si, per exemple, es presenten proves com d'impagament de pensions o testimonis que corroborin l'abandonament quan eren petits o fins i tot la violència, s'estarien eximint, es pot eximir d'aquesta obligació legal de cuidar aquest pare o aquesta mare?
Entenc que sí. El supòsit de la violència de gènere ja és una cosa perfectament assumida. Estem pensant que és una situació que no és ni molt menys tan freqüent com pugui ser al revés, l'assistència dels pares respecte dels fills. És una situació reduïda. Mm. Però aquesta situació sí que es podria excloure en el cas de violència de gènere i s'està entenent per tots els implicats en aquesta problemàtica que també hi serien altres casos similars a aquesta violència de gènere. El problema pot estar moltes vegades en la prova de tot això. En la prova de tot això, que bueno, el que pretén exonerar-se d'aquesta obligació legal, no és una obligació moral, és una obligació legal, doncs tindrà que acreditar que això ha succeït i que té una suficient entitat com per alliberar-se d'aquesta obligació. Tenint en compte, al revés, també, que si jo com a fill no atenc al meu pare o a la meva mare, pues, teòricament això seria un motiu de desheredament.
Exacte.
Si jo en el futur arribés a tindre un patrimoni que l'hagués recuperat, l'obligació dels fills de prestar aliments és una causa que quan no s'atén pot ser motiu de desheredament i fins i tot quan aquest abandonament és greu dels fills respecte dels pares pot tindre hasta conseqüències penals. És a dir, han d'estar ben segurs de que hi ha hagut una causa, que la causa ha sigut suficient i podria ser, sí, un motiu lògic de no atendre aquesta obligació que d'una altra part pues, seria evident per tothom.
Llavors, segurament hi ha alguna persona ara mateix que ens està escoltant i diu, mira, jo conec algun cas o jo mateix, em passa això. Quin seria el mínim, llavors, que haurien de fer els fills perquè no es consideri que no se'n fan càrrec, que no surtin de la llei? El mínim?
Bé, tindríem que provar aquest supòsit de violència física o psíquica o abandonament, perquè l'abandonament seria una altra manera de violència, i que fos suficient i greu. És a dir, l'impagament d'una pensió d'aliments caldria veure per què hi ha aquest impagament de pensió d'aliments.
Yeah.
Era que jo me n'he desentès 3 mesos i després sí que l'he vingut atenent abans i després. És una situació que jo estava a l'atur i per això no he pogut atendre. Caldria veure no tant el què, sinó el per què d'aquesta situació.
Doncs ens ha quedat claríssim. Li agraeixo moltíssim que avui hagi estat amb nosaltres per explicar-nos una mica un dels temes que estem tractant avui al llarg de la programació de la cadena COPE, d'aquests fills que per X cosa no es volen fer càrrec dels seus grans quan estan en aquesta situació de dependència. Ha estat un plaer parlar avui amb l'advocat, que ja sabeu vosaltres que el podeu trobar doncs a diversos indrets, no? Perquè vostè està, deia jo, a Lleida, a Barcelona, a Viella i Balaguer, a l'advocat de Q2 Consultors, no, senyor Gómez?
Sí, Josep Lluís Gómez, la meva seu física és a Lleida, però us podem atendre de qualsevol d'aquests llocs a través dels nostres telèfons o les nostres oficines.
Doncs moltíssimes gràcies, molt amable i bona tarda.
A vostès, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com bé sabeu, el govern de la Generalitat va avançar que aquest estiu no es podrien substituir les baixes del personal sanitari pels torns de vacances. No es faran contractacions ni es renovaran els contractes eventuals. El govern ho justifica per la falta de pressupost i d'una partida de 300 milions d'euros. Ara el conseller en funcions, Manel Balcells, assegura que hi haurà l'assistència mèdica assegurada. Per parlar de tot plegat tenim el doctor Xavier Llonart, que és el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Doctor Llonart, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Està prohibit posar-se malalt a l'estiu, no?
Bé, una mica com sempre, perquè almenys pel que fa a les substitucions de metges, el fet de no substituir-los precisament és un clàssic durant l'estiu. I, per tant, aquesta situació de manca de professionals durant l'estiu és relativament habitual en els darrers anys. El que passa és que segurament aquest any s'ha accentuat perquè, a banda de no cobrir les substitucions mèdiques, doncs no cobrien substitucions d'altres categories professionals. I això és el que ho fa segurament més cridaner. Uh-huh. Però de metges a l'estiu normalment n'hi ha pocs.
El que jo havia escoltat sempre, doctor, és que la salut és el primer, no? Sembla que fa anys que no és així.
Bé, estava jo ahir en una conferència d'un economista que m'ha molt acreditat i que va dir una cosa que realment crec que és molt interessant. Perquè ell, amb una visió d'economista, jo esperava que tingués una òptica diferent, i va dir una frase que me la vaig quedar i vaig pensar, ara que pugui ho comento.
Molt bé.
Que és que habitualment els governs i la societat fins i tot no visibilitza el Sistema Nacional de Salut com una inversió, que és el que ha de ser, sinó com una despesa. I que el dia que la societat i sobretot els governs, els polítics, deixin de veure la salut com una despesa i la veguin com una inversió que té retorn pel que fa al benestar de la població i pel que fa fins i tot del creixement del sector econòmic, doncs segurament les inversions en sistema de salut seran molt diferents.
Uh-huh. Ens estem carregant el sistema, doncs?
Jo crec que sí. A més, sense pal·liatius.
Això sí que no té cura, perquè estem parlant de que realment el problema són els calés. I ara l'excusa és la d'això, estar en govern en funcions, etc. Però el que té, no sé, que operar-se d'una cosa urgent, això no té data d'espera, no? És sí o sí.
Sí, no, i a més, jo penso que aquí tinc la impressió de que cadascú ha vestit el seu discurs, perquè si bé en la presentació comentaves que deies que el govern, la justificació del govern era doncs, que no hi havia prou pressupost, realment no és ben bé així. Si et fixes, qui ha dit que no hi havia prou pressupost no ha estat el govern, no ha estat el CatSalut, no ha estat l'administració, han estat els gerents dels centres. I nosaltres, que ens vam preocupar per aquest fet, ens vam posar en contacte amb el departament i amb el CatSalut i ens van assegurar, i això ho han corroborat públicament, que en cap cas, cap dels centres que diu que ha de retallar X milions d'euros, el seu nivell de despesa d'aquest any 2024 serà inferior al de l'any 2023. Per tant, aquestes retallades, si realment són així, serà perquè durant el primer semestre aquestes persones encarregades de la gestió d'aquests pressupostos han estirat més el braç que la màniga, perquè el que ens asseguren, i ningú no ho ha rebatut, és que el nivell de despesa autoritzada d'aquests centres en cap cas serà inferior al de 2023. Mm-hmm. Per tant, les retallades, reitero, ho diuen els gerents dels centres, en cap cas l'administració.
Mm-hmm. Les comparacions sempre són odioses, doctor Lleonart, però passa el mateix, per exemple, a Madrid?
Pues no ho sé. Jo crec que a Madrid tenen prou embolic amb ells mateixos per poder fer qualsevol mena de comparació. Sí que, pel que jo sé, perquè tinc bona relació amb els companys que estan allà a Madrid, doncs sí que em consta que si bé a nivell hospitalari doncs la situació segurament no és, potser no és tan incòmoda, a nivell de la primària em diuen que dia sí dia també és un drama, amb situacions que arriben a ser del tot punt kafkianes. Per tant, jo diria que no estem ni millor ni pitjor, estem diferent, però segurament si estem igual en alguna cosa és igual de malament.
Mm-hmm. Escolti'm, no em puc oblidar de la quantitat de metges, doctors i doctores que per tema de jubilació marxen. On estan aquests relleus d'aquests metges que marxen?
Doncs bona part d'ells, o una part d'ells, escolten cants de sirena de la medicina privada, perquè a hores d'ara ja la medicina privada, en quant a condicions laborals i retributives, és igual de competitiva i fins i tot més atractiva que exercir la medicina pública, o escoltant ofertes de l'estranger.
Uh-huh. Doctor, no hem de patir llavors aquest estiu si ens passa una cosa greu? Perquè, clar, greu per a una persona, el que té un és el més greu que hi ha, no?
Miri, li contestaré d'una forma molt, molt planera. Sí. És a dir, si en aquests moments no es pogués garantir que les qüestions urgents en les quals hi ha risc vital no es poguessin atendre, jo crec que hauríem tocat un fons que jo espero no viure-ho mai. És a dir, faltaria més que no es pogués donar resposta a les situacions de risc vital o situacions urgents. Altra cosa és el que pot representar aquesta ralentització de l'atenció amb la suspensió de la major part d'activitat programada. Uh-huh. Això implica, òbviament, doncs que segurament aquesta reducció de llistes d'espera o la millora en l'accessibilitat als centres d'atenció primària doncs es veurà empitjorada.
Uh-huh. Tocarem fusta, doctor Lleonart, per intentar no posar-nos malalts, però clar, això és una loteria, això mai se sap, i sobretot els metges sempre estan al peu del canó, sigui el dia que sigui, faci fred, sol, calor, el que sigui, per mirar de curar la nostra salut. Li agraeixo molt, senyor Lleonart, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i enhorabona per la tasca que fan. Jo sempre ho dic amb la boca ben gran, no ens n'adonem de la bona sanitat que tenim fins que ens passa alguna cosa. I jo sempre ho dic, senyor Lleonart, quan tens una malaltia greu, ja pots anar a moltes privades. On acaba la gent? A la pública.
Sí. Bàsicament perquè per l'atenció privada aquest tipus de malaltia no és rendible.
Efectivament. Doctor, gràcies per haver estat amb nosaltres. Sort.
Moltes gràcies a vostès.
Una abraçada. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sanció milionària del govern central a quatre aerolínies de baix cost pel cobrament de maletes de cabina i altres serveis ha posat en peu de guerra l'Associació de Línies Aèries. En recordem que estem parlant de Ryanair, de Vueling, Volotea i EasyJet. Doncs atenció, viatgers, perquè l'Associació de Línies Aèries avisa que no hi hauran canvis en els cobraments de l'equipatge de cabina. I per què? Doncs perquè la multa encara no és ferma. La patronal de les aerolínies posa un exemple molt il·lustratiu. Prohibir cobrar per la maleta és com obligar els hotels a donar gratis l'esmorzar. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, precisament perquè aquesta multa no és ferma, el president de l'Associació de Línies Aèries, Javier Gándara, li sorprèn que ja s'estigui instant als usuaris a presentar reclamacions i avisa que els que ho facin doncs es poden emportar una decepció si els tribunals acaben donant la raó a les companyies. I ja hi ha sentències que diuen que cobrar un suplement per pujar maletes tipus troli és legal. Gándara diu que al final el que podria passar és que els passatgers pagaran les conseqüències pagant més per uns serveis que no precisen.
Lo que nos causa verdadero estupor es cómo algunas instituciones que se dicen defensoras de los derechos de los consumidores estén aplaudiendo una medida que, en el mejor de los casos, va a hacer que cerca de 50 millones de pasajeros acaben pagando más por sus vuelos y pagando por servicios que no precisan, y en el peor de los casos, una medida que, al ser aplicada de forma unilateral solamente en España, puede afectar a la principal fuente de ingresos de nuestro país, que es el turismo.
Gándara es refereix, sense dir-ho, a associacions com FACUA, que animen a presentar demandes massives als tribunals per erradicar aquesta pràctica sense esperar que la multa sigui ferma. Segons Rubén Sánchez, secretari general de l'entitat, això encara podria trigar anys.
I si cada consumidor denuncia, o un porcentaje importante de consumidores denuncia ante las administraciones de consumo en paralelo a las demandas judiciales que interponga, puede provocar que a la aerolínea le salga extraordinariamente caro haber cometido este fraude. Porque por un lado tendrá que contestar en los tribunales y tendrá que hacer frente evidentemente al coste que a la aerolínea le supondrá tener que dar respuesta judicial, tendrán que devolver el dinero defraudado, pero además tendrá también que pagar una sanción económica por cada vez que haya defraudado ese dinero a un consumidor.
Doncs FACUA ha creat precisament una plataforma per assessorar els consumidors sobre com reclamar la devolució dels imports dels darrers 5 anys als tribunals sense haver d'acudir doncs, a un advocat ni a un procurador.
De moment, doncs, les quatre aerolínies de baix cost afectades per aquesta sentència diuen que seguiran cobrant per l'equipatge de mà a cabina. I qui sap molt de maletes, de viatges, d'aeroports, és la nostra companya de la redacció d'Esports Cope, que és l'Helena Condis, que acaba d'agafar fa uns dies justament un avió i està a Berlín.
Exacte, i està a Berlín perquè demà debuta la selecció espanyola contra Croàcia a l'Eurocopa. Ara mateix està a Berlín, però des de principis d'any ja porta uns 50 vols a les seves esquenes. Agafa més un avió que el metro.
Fa 8 anys que viatjo setmanalment i, mira, per primer cop aquest 2024 he començat a apuntar els vols que faig i et puc dir que em porto més de 50 i no fa ni mig any que he començat a apuntar-los, imagina't. Sí, forma part del meu dia a dia, jo ho tinc molt integrat. De fet, et diré una cosa, agafo molts més avions o vaig molt més a l'aeroport que al metro.
Doncs agafar vols cada setmana el que implica és que al final doncs, acabes coincidint amb les mateixes persones, els mateixos treballadors de l'aeroport, t'acabes coneixent. Aquesta és la part positiva, però és veritat que alguna maleta també es queda pel camí.
Ja conec fins i tot a persones que treballen al control de l'aeroport del Prat, també persones que treballen al control de l'aeroport de Barajas, a Madrid, perquè és que al final forma part del meu dia a dia. No te n'adones i inverteixes moltes hores en aeroports, moltes hores en controls, moltes hores en avions, hores d'espera, també hores de patiment perquè t'han perdut la maleta. O sigui, és una rutina, a vegades més agradable i d'altres doncs costa una mica més de passar, la veritat.
I per experiència pròpia, l'Helena fa una recomanació. Quan fa viatges llargs, sempre porta el més imprescindible en una maleta petita a la cabina.
Jo sempre ho recomanaria facturar aquella maleta, però, a més, agafar una maleta de cabina amb un parell de mudes, amb un neceser i amb quatre coses bàsiques que necessiteu per si us l'extravien. Perquè jo vaig trobar l'any passat, no l'anterior, a la gira als Estats Units amb el Barça, que em van perdre la maleta i va arribar el dia 5 a Miami. Per tant, si hagués seguit aquesta recomanació que ara us estic donant, no hagués patit, no hagués hagut d'anar a centres comercials, no hagués estat pendent de recuperar certes coses que eren necessàries en el dia a dia.
Doncs per aquesta maleta petita cabina que explicava l'Helena, algunes companyies continuaran cobrant fins que no hi hagi una multa ferma.
En La Linterna nos ponemos en contacto con Nuria Castillo, que es abogada y socia del bufet Tarinas Law and Economy, para hacerle algunas preguntas, y estas han sido sus respuestas. Nuria, ¿los usuarios reclaman mucho o poco por incidencias en su vuelo?
Los usuarios cada vez más reclaman todas las incidencias relacionadas con sus vuelos, quizás también porque existe cada vez más información a través de las redes sociales respecto a todos estos derechos que tienen los pasajeros y que optan por este medio de transporte. También porque las propias compañías aéreas son las que deben informar de sus derechos a los pasajeros y de las posibles opciones que tienen a la hora de reclamar. Entendemos, por tanto, que por todo ello se han visto incrementadas considerablemente las reclamaciones de vuelo.
Nuria, ¿qué tipos de reclamaciones son las que habitualmente gestionáis vosotros?
Desde Tarinas Law and Economy llevamos a cabo todas las reclamaciones relacionadas con incidencias en vuelos. La gran mayoría de estas reclamaciones consisten en ponernos en contacto directamente con la compañía aérea y negociar la cantidad que corresponde por ley al cliente afectado. Las tres reclamaciones que habitualmente llevamos a cabo en Tarinas son las que recoge el propio reglamento de la Unión Europea, en la que establecen las compensaciones correspondientes a los retrasos de vuelos, las cancelaciones y denegaciones de embarque. Estas suelen ser las más habituales, de entre las que cada vez más nos están llegando en el despacho, son las cancelaciones o retrasos en los vuelos. Además, también existen otras muchas circunstancias aleatorias que afectan a un gran número de pasajeros a la vez. En este caso, podríamos poner, por ejemplo, y lo que está sucediendo con habitualidad, son las huelgas en las compañías, las incidencias en los aeropuertos. Eso sí, cabe hacer especial mención a la importancia de los orígenes y destinos de los vuelos, puesto que de ello depende si aplicamos o no el reglamento de la Unión Europea respecto a las compensaciones derivadas de incidencias en los vuelos o instrumentos internacionales como el Convenio de Montreal.
Pongamos ahora ejemplos concretos. Nos pierden el equipaje, nos pagan una cantidad fija y si tenemos algo de valor hay que también aportar alguna factura.
Por la pérdida de equipaje a los pasajeros, efectivamente se les reconoce una cantidad mínima a percibir por parte de la compañía aérea. Tal cantidad mínima se encuentra recogida en el artículo 22 del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, lo que es conocido como Convenio de Montreal. Tal precepto legal reconoce que la cantidad mínima a percibir son 1.000 derechos especiales de giro por pasajero. Estos derechos son una unidad monetaria que, traducidos al euro, suponen más o menos una suma de 1.224 euros. Si planificamos un vuelo y tenemos objetos de valor en el equipaje, recomendamos sin duda que se lleve a cabo una declaración de valor de equipaje. Tal instrumento no deja de ser como una especie de seguro en el que tú le muestras a la compañía aérea los objetos que llevas en tu equipaje, con el fin de que se tasen tus pertinencias. Y si asimismo se establece automáticamente una cantidad de indemnización en el supuesto caso de pérdida o destrucción de las mismas. Lo que es totalmente primordial en toda reclamación es que se aporte la factura del objeto que se ha destruido o extraviado. Se tiene que acreditar suficientemente el importe que reclamamos a la compañía aérea. Esto es debido a que la compañía, sin un documento que acredite efectivamente el valor de los bienes destruidos o perdidos, no tiene la obligación de responder favorablemente a nuestra reclamación. Por tanto, es 100% aconsejable o primordial poder tener la factura para poder efectuar la reclamación.
Y Nuria, ¿cuándo podemos reclamar por overbooking?
Cuando hemos sido víctimas del famoso overbooking, esto es cuando las compañías aéreas ofrecen más vuelos que asientos que tiene el propio avión, lo que ha sucedido es que en estos casos, a efectos prácticos, la compañía procede a denegarnos el embarque. A efectos legales, esta acción de la aerolínea se encuentra regulada en el artículo 4 del reglamento de la Unión Europea antes ya citado. Tal precepto legal recoge, antes que nada, unos requisitos mínimos que debe de cumplir la compañía. El primero de los cuales es que esta deberá buscar voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio de determinados beneficios, entre las que se encuentran regulados, por ejemplo, en el artículo 8, como podrían ser el hotel, comida, llamadas en el caso de ser necesario. En el caso de no haber voluntarios, que es lo que sucede habitualmente, y que estos efectivamente nos denieguen nuevamente el embarque, se tiene derecho a lo recogido en el artículo 7, 8 y 9 del reglamento. Tales preceptos recogen la obligación a compensar al pasajero en la suma de entre 250 y 600 euros. Además, también obviamente les ofrecen el reembolso del precio pagado por el billete o un transporte alternativo. Y efectivamente también, como es de esperar, ofrecerle diferentes ayudas, como podrían ser la comida, el alojamiento, el transporte, entre las que sean necesarias.
Nuria, y finalmente, en el caso de los retrasos, ¿qué hay que hacer para reclamar? ¿Qué documentos hay que conservar o pedir? Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿cuánto tardan en responder las aerolíneas?
En los casos de retrasos es importante destacar que estos deben cumplir ciertas características para poder ser reclamados. Cabe tener en consideración principalmente, para poder efectuar la reclamación, que el retraso haya sido de 2 horas o más en el caso de todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos, que el retraso sufrido haya sido de 3 horas o más en el caso de todos los vuelos intercomunitarios de más de 1.500 kilómetros y de todos los demás de entre 1.500 y 3.500 kilómetros. Y también entraría cuando el retraso sufrido haya sido de 4 horas o más. El procedimiento de reclamación es bastante sencillo. En primer lugar, cabe llevar a cabo la reclamación ante el servicio de atención al cliente de la compañía aérea. Normalmente no suelen tardar mucho en dar respuesta, pero sí que cabe manifestaros que hasta que no acude un abogado en nombre y representación del afectado, no suelen dar respuesta. En el caso de que no den respuesta, lo que se tiene que hacer es acudir a los cauces oficiales, como son la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y en el caso de que tampoco prosperara, se debería de hacer una reclamación a esa mediante el formulario habilitado online. ¿De acuerdo? Los documentos que hay que conservar para hacer la reclamación son muy pocos: el DNI o el pasaporte, el billete, reserva o tarjeta de embarque, y en el caso de que lo hagamos los abogados en nombre del afectado, pues tendrían que firmaros autorización de representación. Y finalmente, en relación a cuánto tardan de responder, la verdad es que cuando acudimos los abogados en nombre y representación del cliente, muy poquito. Suelen tardar entre 2 y 5 semanas como mucho, ¿vale? Nosotros os aconsejamos que acudís a un abogado especializado en la materia, porque realmente la recuperación es muy rápida. No se llegan a ir a los tribunales haciendo la reclamación, muy probablemente en este tiempo que os he comentado ya se podría obtener el dinero. Y no solamente lo que os toque en relación al billete y demás, sino también las indemnizaciones que por toquen por el mero hecho de haber sufrido estos perjuicios.
Pues hemos tomado buena nota de todo lo que nos ha dicho. Gracias a Nuria Castillo, abogada y socia del bufete Tarinas Law and Economy.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¡Hola, España!
España ilusiona. Y este sábado debuta en la Eurocopa contra Croacia. ¡Vamos a por la cuarta! Siente cada momento como si estuvieras en el estadio. Vibra con la Euro en COPE. ¡Pura emoción!
¡Salta España, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Los jugadores...
He escogido a 10 concursantes del Corredor de la Muerte.
Son asesinos despiadados.
Liberaré a uno de ellos.
El juego es seguir con vida.
Uno vive, nueve mueren. Va a colgar una snap.
La Isla de los Condenados.
28 millones de personas lo están mirando.
Y después, Entrega Peligrosa. El sábado a las 10:30 de la noche, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Estem a punt d'arribar a 3:15 de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I ja sabeu, pels que em pregunteu moltes vegades, de com poder fer per poder recuperar alguna de les entrevistes que hem fet en aquest programa o qualsevol altre programa de la casa de la cadena COPE. Doncs bé, ho podeu fer a través de les xarxes socials, a través de X, antic Twitter, i també a través de la plana COPE Catalunya. Allà... Fiqueu COPE Catalunya i aneu a o bé notícies si voleu saber la informació que estem donant o bé a programes i ja trobareu absolutament tot. I d'aquest moment arriba la informació amb Yolanda Bernal i amb el company José Luis Gil.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Luis Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, apreciados clientes, proveedores y amigos. Ante tiempos difíciles, nada mejor que ayudarnos los unos a los otros. Por este motivo y la sencillez de Pinter y Pintegrán, tenéis como siempre nuestra ayuda para el pintado de nuestras piezas con pintura en polvo o líquida al horno. Gracias a todos por tanto y para tanto. Os lo dice Carlos de Pinter y Pintegrán, el amigo de todos.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
¿Conoces esta canción? ¿Y esta? El sábado 29 de junio, revive los grandes éxitos de Sole Jiménez en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Ven a celebrar sus 40 años de carrera musical en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. El 29 de junio, disfruta de Sole Jiménez como nunca antes lo has hecho en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dilluns a divendres, momentos amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. Encara hi ha persones en situació desesperada que passen per un mal moment i cauen en el parany de les sectes. L'última que s'ha desarticulat es diu Evol. Era una associació catalogada com a secta destructiva que tenia la seu a la població aragonesa de Escatrón i que acumula moltes víctimes catalanes. La Guàrdia Civil ha detingut a 4 persones, entre les quals hi ha el líder de la secta, un home de 46 anys, que descrivia el món com un lloc hostil. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, els 4 detinguts ja han ingressat a la presó. Se'ls imputen diversos delictes, associació il·lícita i estafa, amenaces, coaccions i lesions. La investigació va començar arran de la denúncia de diverses víctimes de la província de Barcelona. Els integrants d'aquesta secta prometien a les seves víctimes un nou món i feien servir tècniques de manipulació psicològica i agressions físiques. S'havia arribat a un nivell extrem de dependència i així aconseguia també un benefici econòmic, Yolanda Canales.
I una altra de les característiques és que aquest líder tenia un missatge molt atractiu que atreia, mai millor dit, les seves víctimes amb l'organització de tallers o de retirs espirituals. A partir d'aquí, exercia tècniques d'alteració psicològica amb les que aconseguia manipular i controlar-les perquè trenquessin qualsevol tipus de relació externa. Ho explica el tinent Alfredo Molina del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil.
Estos lazos, tanto contratos laborales, contratos de vivienda, y aparte de eso que rompiese con sus amistades, incluso con las relaciones familiares que tuviese. Es ahí cuando ya da el siguiente paso y les invita a formar parte de forma estable de esta comunidad, haciendo que vayan a vivir al emplazamiento.
El líder es presentava a si mateix com un salvador de la humanitat perquè el que propagava era un discurs catastrofista. Segons ell, el 2027 passaria alguna cosa que acabaria amb la societat tal i com se la coneix actualment.
Este mensaje lo que invita es a las víctimas a pensar que en 2027 va a haber un cambio en la sociedad, un cambio en el mundo, y que él es el único que tiene este mensaje gracias al cual pueden salvarse.
El tinent Molina ha explicat que dins de les víctimes hi ha homes i dones, però l'objectiu eren elles, perquè suposadament eren la clau per a poder aconseguir establir-se en el nou món, i també eren elles a les que es dirigien les agressions.
Sí que es verdad que tenemos víctimas de ambos sexos. Lo que pasa es que el mensaje que él transmite defiende que el nuevo mundo, como así lo define él, va a venir de la mano de la mujer. Entonces, el mensaje es sobre todo difundido hacia las mujeres. Cuando tiene un estado de agresividad, un estado de, ya sea tanto física como verbal, los hombres son apartados y son reunidas las mujeres para poder llevar a cabo estos mensajes agresivos, estas tendencias a las lesiones físicas.
L'objectiu de la secta era aconseguir aportacions econòmiques a les víctimes per a millorar l'emplaçament on vivia, però com explica el tinent Alfredo Molina, dins de la secta es cometien delictes molt diversos.
Esta secta, pese a que ellos vendan una apariencia lícita con sus enseñanzas, los tareas que aplican, dentro de la propia secta, la asociación ilícita, se están cometiendo una serie de hechos delictivos, tales como se producen amenazas, se produce una estafa, se producen coacciones y lo más grave de todo, que se están produciendo una serie de lesiones de este líder a las víctimas de su organización.
La Guàrdia Civil no descarta que augmenti el nombre de víctimes a mesura que avanci la investigació i que, de moment, per por o per sentiment de vergonya, no han fet el pas i no han denunciat els fets.
Gràcies, Canales. I avui també ens fem ressò del compromís de la Junta Constructora de la Sagrada Família per buscar la solució més adient perquè tots els veïns que vulguin es puguin quedar al bar barri. La construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria obligarà a tirar al terra alguns blocs d'edificis.
Doncs avui Esteve Camps, que és el president delegat de la Junta Constructora, ha dit que confia en que es trobi una solució adequada i per això s'ha de negociar amb l'Ajuntament i amb els veïns. No és una qüestió que es pugui tancar d'un dia per l'altre ni de forma unilateral. L'Esteve Camps reconeix que hi ha veïns que no volen marxar del barri, però també recorda que la polèmica escalinata és un element que ja apareixia en el projecte original d'Antoni Gaudí. Es mostra disposat a dialogar i llença un missatge de tranquil·litat als veïns que s'ho estan passant malament.
Buscarem la solució adient perquè tothom pugui quedar-se dintre el barri. Però és qüestió de moltes reunions. Això no es pot dir d'un dia per l'altre. I això serà així o això serà així. Hem començat les reunions amb un ajuntament, tinc que confessar, molt dialogant al respecte, i amb una associació de veïns que també hem tingut, per altres aspectes, que no és l'escalinata, una mútua col·laboració i entesa extraordinària.
Esteve Camps recorda que l'any 2019 es va adquirir un solar ubicat al carrer Mallorca, que s'utilitza ara mateix com a magatzem. Aquest espai podria ser part de la solució, podria servir per construir-hi habitatges, si podrien construir més d'un centenar.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope en la veu de José Luis Gil. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Podríem començar parlant d'obres, les de Can Barça, però si vol ho deixem per més endavant, perquè sembla ser que hi ha moguda, però al Barça de bàsquet, no?
Ho posem entre interrogants, perquè és veritat que, mira, avui que comença l'Eurocopa, amb aquest Alemanya-Escòcia, el Barça de bàsquet està acaparant força atenció informativa, perquè, de moment, el que ja està del tot confirmat, ho ha fet el mateix Club Blaugrana, és l'arribada a la banqueta de la secció de bàsquet de Joan Peñarroya, el tècnic de Manresa, per les properes dues temporades. Són les primeres declaracions, les primeres paraules recollides i difoses pels mitjans del Club Blaugrana.
Molt content d'aquesta oportunitat, amb moltes ganes d'afrontar aquest gran repte i amb moltes ganes de gaudir amb tots vosaltres d'una temporada que esperem sigui fantàstica. Ganes de palau, ens veiem molt aviat. Visca el Barça!
Però és que a més les xarxes estan bullint, perquè en el dia d'avui estan sonant dos noms que serien membres de la plantilla blaugrana a la propera temporada. Un, Kevin Panther, l'escorta de Partizan de Belgrat. Això quadra perquè el Barça ja tenia un acord amb Panther la passada temporada i el jugador es va fer a última hora marxa enrere, no va signar pel Barça, signaria aquest estiu. I l'altre nom, Mario Gessoña, una alerta dels companys del Mundo Deportivo, parlaven d'un acord Barça-Gessoña per les 5 properes temporades a raó de 3 milions per temporada. Un contracte absolutament estratosfèric i galàctic en el món del bàsquet. Des de Madrid afirmen que, sense contrastar aquesta informació, que el Barça en principi està desmentint, les negociacions de Gessoña per renovar amb el Madrid continuen. Però Gessoña està al bell mig del focus perquè tant si acaba el Barça com si acaba el Madrid, renovant pel Madrid, haurà de donar moltes i moltes explicacions.
I del Barça de bàsquet, el Girona, que també fitxa.
És oficial en aquest cas també l'arribada del central Ladislav Krejci, de 25 anys, de l'Esparta de Praga B, internacional per la República Txeca, per tant el veurem en aquesta Eurocopa, i que signa per l'equip de Montilivi, central esquerrà, les properes 5 temporades.
Espanyol, Nàstic i Barça Atlètic a dues passes per l'ascens.
L'Espanyol per pujar a primera. Se la jugarà davant de l'Oviedo els dos propers caps de setmana. L'anada al Tartiere, la tornada a Cornellà-Prat. La notícia d'avui al Club Blanquiblau, després de l'empat ahir davant de l'Sporting de Gijón 0-0, és que s'han presentat al·legacions per l'expulsió d'Omar El Hilali, que seria baixa per aquest partit al camp de l'Oviedo. No té pinta que les al·legacions blanquiblaves vagin endavant. I dos partits separen el Barça Atlètic i el Nàstic de l'ascens a la segona divisió. Diumenge, Barça Atlètic-Córdoba. És el tècnic blaugrana Rafa Márquez en una entrevista a Sport, parlant del seu futur. Vol quedar-se al Barça en cas d'ascens, però si no...
Bueno, yo creo que sí, al final yo creo que sería un buen progreso, buena continuidad de seguir en el equipo si es que se da el ascenso.
Si no sucede, entonces, ¿qué pasaría contigo?
Bueno, es ver, ¿no? Porque, como te digo, yo creo que también yo estoy en un proceso que me gustaría, obviamente, seguir ascendiendo, seguir subiendo escalones, pero bueno, tampoco... no quiero cerrar la puerta a tener también continuidad aquí.
Informació de context. Rafa Márquez està al radar de la Unió Deportiva Las Palmas. El Nàstic juga demà L'anada de la ronda definitiva al camp del Màlaga. Aquest és el seu tècnic, Dani Vidal, veu els seus futbolistes molt tranquils.
A aquestes alçades jo crec que ja sabem tots el que ens juguem, però la veritat que molt tranquils, i això és una cosa que m'agrada, perquè una persona, sigui quin sigui el seu treball, per donar la seva millor versió ha de tindre tranquil·litat, determinació, per fer un bon treball.
Uns 500 seguidors granes s'han desplaçat a la capital, Boquerón, per veure aquest partit de Nadal. La tornada al nou estadi, la setmana vinent.
Uns Boquerons amb vinagre ara? Que rico! Senyor Gil, bon cap de setmana, gràcies. I més informació a Esports Cope.
Per tots vosaltres, també.
Que vagi bé, adéu-siau. I nosaltres arribem a la fi d'aquesta linterna de Cope Catalunya i Andorra des de Barcelona per tota Catalunya. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, però la linterna continua, ja saps, amb Àngel Expositor i tota l'actualitat del dia. Aquest recull de tot el que ha passat segurament en aquest divendres i també aquesta setmana i lo que te rondaré, morena. Que acabis de passar una bona tarda, vespre, i nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana, adeu-siau.